Ràdio Maricel a cel obert. No, 32 minuts. Quina Santa Marta varen viure ahir. Al matí aquesta hora ja estàvem en dansa, a punt de parlar d'allò que vostès ja saben, però informativament parlant també és cert que la dita castellana funciona. Un clavo saca otro clavo. Per tant, el clavo de la tarda sacó el clavo de la mañana. Tenim aquella sensació que el gremi tenia una carteta amagada ahir, el dia de Santa Marta, i la va treure a la tarda, perquè al migdia, al Prado, en la celebració de la patrona, amb la presència del regidor de turisme, Luis Miguel García, amb la presència de l'alcaldessa, un clima absolut d'entesa, de conciliació del sector públic, del sector privat, ajudem-nos entre tots, etc. Mossèn Josep Pauses, un pare nostre, vaja, en fi, tot molt bé. Fins que al migdia s'anunciava una roda de premsa a la tarda a l'hotel Mi Terramar. No perquè, diguem-ne, tinguem un enteniment superior a la mitjana, però quan al migdia et diuen que a la tarda hi ha una roda de premsa així de cop i volta, quan hi ha hagut un acte institucional al migdia, mala senyal, Carola.
Molt bon dia.
Mala senyal.
Sí, ja vam intuir que alguna cosa esclataria.
I evidentment us dèiem això de la carta, perquè és clar, a la tarda aquesta roda de premsa anava acompanyada d'un document de 4 pàgines que no redacten 10 minuts, perquè vaja, també l'experiència ens diu que per redactar 4 pàgines necessites un cert temps, i és un document que posa sobre la taula alguns d'aquells assumptes que el Gremi d'Hostaleria, que l'Associació de Sitges Comerç, que l'Associació Turística de Serveis de Platges han posat sobre la taula i reivindicat manta vegades des que ha començat la crisi sanitària.
Doncs sí, i de fet són sobretot 3. Hi ha 3 grans temes, que són els 3 grans temes, diria. I ara no descobrirem la sopa d'all.
I n'hi ha un que no apareix, i podria aparèixer, que és el de la neteja diària. Uh-huh. Per aquells que diuen, no, és que aquesta imatge... I aquest no apareix,
No apareix com els grans temes. És veritat que hi ha... Probablement tot plegat és la suma de moltes coses. Però és veritat que el tema dels apartaments turístics il·legals, per tant, aquesta competència deslleial que en tenen des del gremi d'hostaleria, el tema de la sorra a les platges i el fet de que aquest any finalment la draga, per mil motius, ha acabat no venint. I el tema del top manta, que afecta principalment i directament als comerciants de la vila, són els 3 grans temes que entenc que aquestes 3 associacions, 3 entitats, entenen que no s'estan resolent ni s'estan prenent les mesures que ells voldrien per tal de solucionar-los, i d'alguna manera els que fan esclatar aquesta situació i els que provoquen, entenc, aquesta sortida, aquest abandó del pacte per la recuperació.
Perquè què ha passat aquí? Saben vostès que en el seu dia es va posar en marxa un pacte per la recuperació, que és aquell pacte que, per iniciativa de Junts per Sitges, es va aprovar en ple municipal i va començar a moure's. El problema, bàsicament, que en el seu dia ja es va posar sobre la taula quan es va fer referència que les conclusions del pacte estarien al mes d'octubre, i ja aleshores el sector ja va arrufar el nas pensant, escolta'm, que això trigarà una mica. Però bé, no és només aquest assumpte, sinó que, com deia la Carola, el sector creu que en aquestes reunions del pacte per la recuperació no s'està parlant obertament dels temes als quals n'hem fet referència. Què diu la nota del gremi en resum? Diu, hem de reconèixer que la nostra primera sorpresa va ser escoltar que el pacte local havia de poder signar-se a mitjans d'octubre. A ningú se li escapa que gran part de la recuperació econòmica de Sitges passa pel millor aprofitament possible de l'afluència de visitants a la nostra destinació durant els mesos d'estiu. Tanmateix, se'ns va traslladar que el fet de que el pacte signés a l'octubre no volia dir que no es prendrien les accions oportunes a curt termini per iniciar i potenciar aquesta recuperació en un moment on més fàcil podia ser, que evidentment és a l'estiu. En aquesta confiança, doncs, vam seguir participant de les reunions del pacte local, però mantenint molt present el curt termini en les nostres aportacions. La necessitat de dur a terme actuacions urgents i tractant de traslladar-ho així en cada reunió que hem mantingut, tant en el marc del pacte local com en moltes altres que hem mantingut amb l'Ajuntament. I aquesta era la intenció que al final no s'ha materialitzat. Com diu la Carola, entenen que hi ha encara tres problemes amb un impacte importantíssim en l'economia local: la manca de sorra a la platja, agreujada pel pas del temporal Glòria, i entenen que era aquest any més imprescindible que mai portar sorra perquè es pugui mantenir la distància de seguretat a les platges amb un aforament més gran i, òbviament, que les guinguetes i els negocis poguessin obrir tots en un mateix moment. El comerç il·legal, l'allotjament il·legal, reconeix aquesta nota que l'Ajuntament ha fet algun esforç, però que és poc esforç davant la realitat, i també el suport a esdeveniments culturals i, en especial, al Festival Jardins de Terramar. Hi ha alguna cosa aquí també, com allò de...
Sí, sí.
Bé, el Festival Jardins de Terramar, que va traslladar-se a Sant Pere de Ribes, al final tampoc s'ha pogut fer a Massolers, aquell festival
No, però el Festival Jardins de Terramar es va cancel·lar just amb l'anunci de la Covid. Es va cancel·lar després de que finalment s'anunciés que es anava a fer.
Però l'empresa va reformular-se en un festival.
Exacte,
va fer. Sant Pere de Ribes, que al final tampoc ha pogut
ser. No es va fer. I clar, el que respecte a aquests actes culturals, el que explicava ahir a Òscar Estobre, el president del Gremi d'Hostaleria, és que en el moment en què s'aconsegueix, deia ell, un festival que d'alguna manera potencia la marca Sitges, com cap altre considera ell festival cultural o acció cultural, deixar-lo perdre o, en qualsevol cas, entenc, no donar-li suport necessari, doncs entenien que era una mala praxis o una mala política turística, diguéssim, no? Sense, i va insistir molt, sense menys tenir doncs, altres iniciatives culturals, potser de caire més local, més petites, però que sí que és veritat que va dir que, per descomptat, no tenen la ressonància mediàtica i, per tant, no tenen probablement la repercussió a nivell turístic que té, doncs, el que podia tenir el festival de Terramar. Per això deia que, d'alguna manera, la sensació que donava ahir és que aquests tres grans temes dels que hem estat parlant ha estat com el que ha fet esclatar, però que és la suma
de moltes petites coses.
Coses, i sobretot el moment. Ahir el que, o si més no, ells ho van dir, jo crec que va quedar bastant clar, és que no es tracta de marxar d'aquest pacte, d'abandonar perquè estem molt enfadats, perquè volem dividir-nos, sinó que sentim que en aquest moment, deien ells, no s'està treballant en l'important. I l'important per ells què és? Doncs l'important per ells és salvar la temporada, perquè estem en aquesta situació de pandèmia.
I no parlar tant del model turístic o del model econòmic.
Al qual no renuncien a aquest debat. És més, fins i tot Òscar Estober va demanar i va desitjar que esperen que els truquin en el moment en què s'hagi
de
replantejar per participar d'aquest debat, però que consideren que ara no és el moment, que vivim un moment d'excepcionalitat i que, per tant, el que cal és prendre accions immediates a molt curt termini que ajudin a salvar els mobles, bàsicament. I és que van donar xifres ahir.
És el que ens facilitava la Carola. Miren quines xifres. En l'àmbit comercial, el mes de juliol, entre un 40 i un 50% de descens de la facturació. En l'àmbit comercial. Segurament vostès diran, no i tant, només cal sortir pel carrer i veure quants locals comencen a estar o tancats, o en traspàs, o en lloguer, o en el que vulguin. Baixada d'ingressos en l'ocupació del 70%. I pel que fa a la restauració, els caps de setmana diríem que encara se salvarien entre un 20 i un 30% menys de facturació, però entre setmana un 70% menys.
Clar, i aquí aquesta és la demostració de que el turisme de proximitat, per tant, Barcelona i Rodalies, són els que estan salvant d'alguna manera els caps de setmana.
Com tantes vegades ha passat. I ja ningú s'atreveix a dir, bé, sí, la Carola ens va apuntar, l'oci nocturn és dramàtic.
Paraules literals d'Òscar Estover, jo aquí no us vaig apuntar, no va haver interpretació meva, ho va dir així de clar, l'oci nocturn és dramàtic. Ahir va haver una concentració a Barcelona, a plaça Sant Jaume, respecte al tema, i en aquest sentit, després parlant amb ells, fins i tot em van arribar a dir que intueixen que davant de l'oci nocturn, davant d'aquesta situació, intueixen que hi ha canvis, mesures que s'estan posant ara per al tema de la pandèmia, no tots els llocs i no tot arreu, però que consideren que les posen i que ja no les trauran.
D'acord. Vols dir que mesures que tenen una intencionalitat que va més enllà
sí.
de la estrictament vinculada sí. a la pandèmia.
Exacte, era una intuïció, no m'ho deien perquè tinguessin dades de res sí, ni cap sí. confirmació, però que sembla ser que el sector comença a intuir que l'oci nocturn, mesures que estan aplicant ara per tema de la pandèmia, reducció d'horaris, etcètera, difícilment tornaran...
S'aixecaran,
exacte, malgrat passi la pandèmia, hi hagi vacuna, etcètera. Clar, entenc que d'alguna manera això els preocupa. És veritat que és una intuïció, que això no es basa en cap dada oficial, però clar, se suma doncs, a aquestes dades que en el cas de les platges és idèntica a la de la restauració.
Uh-huh.
Entre setmana la gent que hi va és molt menor, al cap de setmana doncs, els de Barcelona i Rodalies, el turisme de proximitat, per tant, doncs, d'alguna manera està salvant doncs, mm-hmm. els mobles a la temporada.
Tres coses. Una, la més evident. Saben tots vostès, no cal tampoc ser massa intel·ligent, que platges, comerç i hostaleria són el principal sector econòmic de Sitges. Quan vàrem parlar, sembla que era el dilluns passat, amb en Luis Enríquez, va apuntar allò, aquella frase famosa dels diners que es llencen per la finestra que entrin per la porta, perquè si no hi ha tota una cadena vinculada a aquests negocis. Doncs bé, ahir al migdia s'intuïa molt, i a la tarda hem de suposar que encara més, que si està passant això a l'estiu, la tardor i l'hivern serà per llogar-hi cadires. Tant pels propietaris de negocis com pels propietaris de locals que tenen negocis llogats. Diríem que per tothom i per tots aquells sectors que depenen molt de l'àmbit de l'hostaleria i de l'àmbit del comerç. I tercera, bé que el regidor de turisme, Luis Mea García, gairebé d'una forma immediata a les xarxes socials va reaccionar a l'anunci en el nostre perfil de Twitter, vàrem anunciar aquesta informació. Luis Miguel García, gairebé d'una forma immediata, va dir que es posaria mans a l'obra per parlar amb el sector i per mirar de trobar una sortida, perquè respectant la seva decisió entén, com entén tothom, que no poden anar per separat l'àmbit públic de l'àmbit privat.
Clar, és que li ha caigut un bon
marron, sí. Això és un bon bateig per començar, per tant, se li gira feina, Luis Miguel sí. García.
És veritat que l'ambient no era un ambient de no voler diàleg o de rebuig al diàleg.
Sí, sí.
És una mesura que entenc que prenen, a més ho van explicar ahir també, la prenen en consens a cada una de les juntes directives de les diferents associacions, per tant, és una mesura consensuada i que es pren perquè senten que no se'ls està escoltant i no s'estan fent cas de les seves propostes, que d'alguna manera s'estan anant pel dret.
Però sí que és cert que va ser la galleta d'aigua freda d'ahir, eh?
Sí.
Perquè aquesta no direm, vaja, segurament els coneixedors de l'assumpte potser s'ho esperaven, però aquesta clar és que el mateix dia de celebració de la patrona, que a la tarda despengis amb aquesta gerra d'aigua freda, és molt despenjar. Vinga, anem a escoltar paraules perquè ahir es trobàvem a l'hotel Mi Terramar en aquesta roda de premsa el president del Gremi d'Hostaleria, Òscar Stover, el president o el vocal de Sitges Comerç, Carlos Prieto, i també el president de l'Associació Turística de Serveis de Platges, Maneu Martínez, que també va parlar d'una cosa que vostès en més d'una ocasió han dit en veu alta. Tanta comèdia amb això del rentapeus que no funcionin perquè no puguis tocar els botons i no puguis infectar, i resulta que els parquímetres, escolta'm, permeten la infecció col·lectiva sempre i quan passis per caixa. I els parquímetres funcionen tots. I els rentapeus des d'aquesta setmana comencen a funcionar. El regidor de platges ja ho va avisar, que a principis del mes d'agost funcionarien, va donar les seves explicacions, però ahir també va ser una d'aquelles qüestions afegides, com diu la Carola, una de tantes.
Sí, i de fet no ho acabava d'entendre gaire, és a dir, el com s'ha gestionat això dels rentapeus i les dutxes, i al final el que venia a dir Manel Martínez és que, clar, els que donen la cara davant dels usuaris són ells. I és veritat, els que estan a les guinguetes i a les gandules i tot plegat, i els que donen explicacions de si hi ha dutxes o
exacte.
No hi ha dutxes...
I com és que no va, i com és que en un altre poble va...
Són ells,
i
quan es pren alguna decisió que això canvia dràsticament, doncs d'alguna manera ells es troben, es poden sentir, no sé si venuts, però sí que no, els hi costa molt argumentar segons quines decisions. Mm-hmm. I era una, de, era una més d'aquestes causes, no, motius que al final ens han portat o els han portat en aquesta situació.
Per on comencem, Carola?
Comencem, per, si et sembla, per Òscar Estóbal, el president del Gremi d'Hostaleria, i va obrir l'acte i va, doncs, d'alguna manera, anunciar aquest abandó, aquesta sortida del Pacte per la Recuperació.
Sorpresa, el primer que ens va sorprendre va ser que se'ns va indicar que, bueno, es volia signar una mica el document del pacte cap a mitjans d'octubre. Clar, el mes de maig, amb la temporada turística davant i parlant de recuperació, crec que a ningú se li escapa que la recuperació Sitges ha de començar per l'estiu. És el moment on més feina podem fer tots, on més ens pot ajudar a encarar un hivern que ja aleshores es plantejava complicat i ara encara més. Llavors, bueno, doncs les accions havien de ser a curt termini, no? Se'ns va dir que el fet de formar part d'un pacte local i que es preveurien accions per meitats d'octubre no treia que seguiria treballant en les accions a curt termini i, per tant, no era incompatible. Pues, bueno, pues encantats, i vam començar a formar part d'aquestes reunions. Des del sector econòmic, que és una mica el que representàvem dins d'aquest pacte local, el pacte local, com sabeu, doncs hi ha sector econòmic, sector social, sector cultural, etc., però nosaltres ens tocava una mica portar les necessitats del sector econòmic dins d'aquest pacte i del que volíem una mica aconseguir entre tots per recuperar-nos abans, no? Doncs dins d'aquestes accions o dins de les nostres demandes, evidentment, doncs hi ha algunes que són molt importants i que ara detallarem. I la realitat i la sorpresa una mica que ens hem trobat és que ens està costant molt, i ens estava costant molt que les incloessin dins de l'ordre del dia de les reunions o fins i tot que es tinguessin en compte, no? Pues això, pues, hem de dir que ha anat minant una mica la nostra confiança en aquest pacte i la nostra confiança del que s'estava fent, no? D'altra banda, hem vist que les accions que plantejàvem a curt termini han quedat fora una mica de les actuacions que se'ns havia dit que es donien a terme precisament, jo insisteixo molt, precisament per intentar aprofitar aquesta temporada per sortir-nos endavant, no? Jo parlo, ara em toca parlar a mi una mica, doncs des del sector de l'hostaleria. Cal dir que durant el desconfinament l'Ajuntament va prendre algunes accions, com el tema de les terrasses, com el tema de la promoció, que per cert la Cira i la Roser, doncs, han estat molt actives i s'ha fet una bona campanya de comunicació i demés, però tot això, la comunicació d'un producte, el primer que cal és tenir un bon producte. Llavors, amb aquest bon producte, doncs, lluitàvem una mica per dir, escolta, tot el que altres anys no hem acabat de resoldre, que entenem que no és fàcil de resoldre, aquest any tenim la Covid per mig, és més important que mai resoldre-ho per molts motius, però un que és clar és la competència deslleial. Nosaltres, en el moment que tenim allotjaments, un volum d'allotjaments a Sitges no regulats, evidentment l'oferta és molt més gran i la demanda que tinguem, doncs aquesta demanda es reparteix entre molta més gent, molt dels quals no estan complint en aquests moments mesures de seguretat, no estan passant inspeccions, no estan passant dades a policia. Això té un risc també de, si hi ha un rebrot, en algun moment no es pot fer un seguiment, i a banda no tenen els costos que tenim la resta d'allotjaments associats amb la Covid, que bueno, com sabem la Cristina que està aquí, o com sabem tots els que portem allotjaments aquí, doncs estan representant uns costos operatius molt més importants, no? Això té una incidència en el preu mig. Si no hi ha demanda, com s'esperava aquest any que no hi hagués demanda, doncs que hi hagi a sobre un excés d'oferta, doncs això fa molt de mal, no? És cert que s'ha posat en marxa ara recentment algun expedient i demés, però clar, nosaltres dèiem, escolta, amb una planta d'habitatges que es calcula que està per sobre dels 1.000, s'han d'abocar recursos. Oh, això no és tan fàcil, etcètera. Bueno, també hem vist que quan han calgut recursos per informar les platges, que està molt bé, o fins i tot per altres temes, pràcticament, com aquell qui diu, d'un dia per l'altre s'han aconseguit. Llavors, el tema que hem demanat moltes vegades és si podem tenir uns informadors per anar a visitar, per anar a controlar quins allotjaments són il·legals, quins no estan operant amb les mesures sanitàries corresponents, es pot anar, entre cometes, molestant per intentar tancar aquesta activitat d'una banda, i bueno, i sembla que aquestes accions a curt termini, doncs, tampoc en el cas de l'allotjament no s'han dut a terme. A mi m'agradaria afegir que el fet de sortir del pacte local, que les nostres entitats, doncs, amb efecte immediat, abandonem aquest pacte local per la recuperació, ve motivat una mica per el que hem comentat, i perquè tenim la sensació que aquest pacte local el que és un pacte de redefinició del model de Sitges, o s'està intentant parlar de la redefinició de Sitges. Esperem que se'ns convoqui el dia que es parli de, o es vulgui parlar del model de Sitges, i esperem que aquest debat podem abordar-lo des de tots els punts de vista, social, econòmic, cultural, que participin les entitats, que participi la ciutadania. Però és que en aquests moments el que toca és sortir d'això. Encarem un hivern que serà dur.
9 i 52 minuts. Òscar Estover, aquest... Pam. Telèfons mòbils. Que fan aquestes coses, eh? Pap, rap, pap, pap, i dius, què passa? Què està passant?
Que ens fan la punyeta. Ens
els telèfons mòbils i tot això que de l'espectre radioelèctric. Per a aquells que diuen, no, és que estem envoltats d'ones i morirem tots. Doncs mirin, aquí les tenen, sonen així, sonen així. Bé, però en qualsevol cas el missatge era prou clar i prou explícit, sí, el missatge sí. Que s'ha manifestat tant per escrit com en veu alta.
Sí, sí, que marxen perquè no, consideren que no és el moment de redefinir models, que estan oberts a que es plantegi aquest debat, però no ara, que ara, ara és moment de recuperar-se, d'actuar, d'accions immediates. I després parlant amb ells, també és veritat que al final, de fet Òscar Estover ho va comentar, crec que en el torn de preguntes, al final va venir i diu, Sitges, a Sitges se'l coneix i és un municipi turístic principalment conegut pel sol i la platja. Si hem de redefinir aquest model de turisme, d'acord, però ara, si alguna cosa ens ha de salvar i ha de salvar el sector, el principal sector econòmic del municipi,
és el sol i la platja.
Per tant, clar, una mica és al final és el quid de la qüestió, no? Tenim el que tenim, ara no anem a fer grans invents i grans canvis perquè ara el que necessitem és salvar la temporada i com acabava ella aquesta intervenció, ens espera un hivern dur, i ho mencionaves tu abans.
És que
a Santa Marta...
ahir al matí ja s'intuïa molt, bé que era fàcil també que s'intuís, perquè hem començat aquesta primavera-estiu pensant que la temporada estava perduda. Vam continuar amb una certa esperança de poder salvar alguna cosa. I arran de les darreres mesures preses pels governs britànics, francesos, alemanys, el govern de la Generalitat, el que molts actius del sector hoteler li retreuen als governs, aquest missatge poc clar que des del punt de vista de la percepció exterior ha perjudicat la vinguda de turisme.
Sí.
En fi.
Sens dubte. De fet, la situació aquesta d'incertesa no ajuda en res. Els missatges polítics de vegades poc clars o molt canviants o que es modifiquen cada 5 minuts, òbviament no ajuda a que ningú decideixi anar enlloc.
Exacte.
Per tant, què diuen ells? La temporada, confiem encara, no donem per perduda la temporada, confien encara en l'agost i fins i tot en un setembre. Més enllà... jo crec que en aquests moments ningú s'atreveix
a
predir res més enllà del setembre. Vivim en un moment tant de dia a dia i d'alguna manera el que reclamen ells és, com que ens obliguen i la situació, aquesta pandèmia ens obliga a viure el dia a dia i a no poder fer plans a mig i llarg termini, no els fem tampoc en el nostre sector. Actuem en el dia a dia i ara no és hora de fer grans canvis. Si et sembla, escoltem ara a Manel Martínez.
Vinga.
El president de l'Associació
Turística de Serveis a Platges.
Exacte, Turística de Serveis a Platges, que d'alguna manera explicava que ells també donen suport a aquesta decisió i explicava aquest mareig que els ha suposat aquest any el tema de la draga.
L'apoyo 100% en aquest cas amb el meu company l'Òscar i el Carlos per assistir aquí, i la veritat és que començar aquesta explicació podríem parlar d'anys enrere, però els anem a veure sobretot el tema que és més concret, el tema del pacte socioeconòmic. La gran sorpresa que, com sabeu, nosaltres representem el Consell de Turisme, aquest pacte, i el que ha dit a l'Òscar, una de les faltes que intentàvem seguir, que qualsevol aposta per part nostra que estiguessi dintre de l'acte presencial o escrita i la següent reunió que fos explicada del que havien dit. I es van portar la sorpresa de que tot el que dèiem no es mai explicava sobre la taula. És una cosa que jo, digue-li, per part privada, doncs hem fet moltes auditories i a mi em donava la sensació que aquesta empresa que està gestionada en aquest pacte socioeconòmic no deixa de ser que és una assessoria en gestió que només volia saber les nostres opinions, però el greu nostre és que qualsevol opinió que aportava mai es ficava ni es plasmava. Com per exemple, ho sabeu, en la polèmica que hem tingut aquest any, el tema de la draga. La draga ha sigut un mareig per part de l'Associació de Platges i els nostres concessionaris, que feia anys que equips de governs anteriors governant, actualment una alcaldessa que havia sigut també regidora de Platja, com bé sabeu, una gran defensora de la Draga, i de repent que es canviï el 2020 a l'aposta de la Draga, diguem que no era el moment d'aportar sorra a les platges quan teníem, com sabeu, una de les platges per part d'aquesta temporada, les pitjors que venien d'un temporal com el Glòria. ¿Vale? I el més greu de tot això, ho sabeu, que és una demanda per part de l'Associació de Platges, aquesta Draga, o digue-li l'aportació de sorra, perquè tenim tres ports molt importants a Sitges i hi ha una sobresaturació de sorra que venen actualment, i és veritat això, fa la setmana anterior, teníem dues dragues, les dragues que tenien que vindre cap aquí a Sitges, que se l'estan portant a un altre municipi. Si és tan greu aportar sorra a les platges, per què un altre municipi com Gavà aporta platges a les seves, o aporta sorra a les seves platges? No s'entén. Doncs nosaltres estem doluts perquè l'aposta d'aquest equip de govern en el seu moment era el sí a aportació de sorra i de repent han buscat un plan B, com bé sabeu, que aquest plan B ja veurem com acabarà, ha sigut a través d'excavadora, agafar els voltants de sorra que teníem, però no és la solució aquesta, perquè sabeu que per part d'algunes platges, ¿vale?, hi ha una alçada de sorra que l'han perduda i crec que això en qualsevol temporal de 20 d'una setmana o dues tindrem un gran problema, sobretot a les 4 o 5 platges més importants. Per part de platges també dir que és una situació una mica incoherent totalment. El dia a dia és el nostre, a les platges, vulguem o no vulguem, portem dos mesos defendent el tema només de les dutxes, us ho fico sobre la taula, som quasi aquest any 200 i escaig persones que hem estat defendent que no es ficava o no apostava a aquest municipi el tema dutxes per al tema de sanitat, que era un problema ja, digue-li, saludable per la gent que podia vindre i tal. Sabem que potser per la pressió, digue-li, mediàtica, xarxa social, veïnals i tal, de repent, al cap dels dos mesos que nosaltres hem estat defendent que no a les dutxes, perquè la veritat, nosaltres som els que transmetem qualsevol informació a les persones que baixen a les platges. I de repent ens trobem aquesta sorpresa i el president, la veritat, es assabenta pues, el mateix dia que ja portaven dos dies muntant les dutxes a les botigues. També tinc que dir que per part del regidor de platges hi ha comunicació, però veiem que no és la tan fluida que potser ens agradaria per part nostra. És una mica incoherent la situació d'aquest any. Explicar explicacions com, no sé, el tema de... No s'han canviat avui dia la tècnica de platges i aquest president, en tota modèstia, encara no ha sigut presentada aquesta tècnica que fa 3 o 4 mesos la tenim a l'Ajuntament de Sitges. Ho veig perquè veieu la situació com està aquest Ajuntament. A part de situacions que el dia a dia, insisteixo, nosaltres intentem assumir-lo, però ara és una mica insostenible. El tema de, i ho explico també, ho fico sobre la taula, el tema de la brossa. Des del Kansas fins al Terramar, portaven 2 anys, la veritat, amb un reciclatge 100% de plàstic com de vila, que feien les seves funcions, de repent se l'han cargat. Per article número 1, no entenem per què deixar un carril bici que potser dona més o millor imatge cap a Sitges, ho sabeu també, s'han carregat la zona blava, però s'han incrementat en carrers colindants, això també és una cosa que hi ha moltíssima queixa per part de qualsevol persona que ve a Sitges, que nosaltres estem una mica desolats amb el tema de la situació concreta, de fets que ho veiem in situ, que això no passava potser fa 3, 4, 5 anys enrere. A mi em sap greu, jo soc un defensor de Sitges, i insistiré que això no és per rescatar, sinó és per sumar, perquè veiem que tenen que actuar diferent o canviar el xip i estar en un pacte socioeconòmic que nosaltres no ens veiem representats, doncs per això hem decidit sortir d'aquest pacte socioeconòmic que creiem que és el millor, ja que no valorar les nostres opinions en cap moment.
Bé, veure què passarà amb les reunions amb el regidor i si recondueix, perquè encara ens queda l'altra pota, que és la pota del comerç. I vostès ja han escoltat a Carlos Prieto en repetides ocasions, el darrer cop que el vàrem saludar, estàvem en ple estat d'alarma encara, parlava de la necessitat que es prengués consciència de fins a quin punt els lloguers han de baixar, perquè si no això no ho aguantarà ningú. Oferta i demanda, ja ho saben que malauradament això funciona així, però si apretes molt, al final és com el càntir. El canti a la font, que acabes amb el canti patat i ni una pela. O sigui que ens sí. Varen quedar amb aquest discurs i no només allò no es va resoldre, sinó que ara, evidentment, es pateixen les conseqüències de tot plegat.
Eh? I si ha afegit el top manta, que en el moment en què el tema del confinament i tot plegat es va relaxar una mica, van aparèixer, com sempre, o més.
Que aquí tornaríem a establir una derivada. Eh? Entre aquells que diuen, amb tota fermesa, que el top manta no és la competència directa del comerç, sinó que la competència directa del comerç és la venda online, la venda per internet, la venda de les grans empreses, que aquesta sí que és competència del petit comerç, fins aquells que, ras i curt, diuen, bé, és simple això. Si és venda ambulant il·legal, és venda ambulant il·legal. I, per tant, si jo soc comerç i m'obliguen a pagar tot el que haig de pagar, i ho haig de pagar perquè la llei m'obliga, doncs o tots moros o tots cristians. I en això estem i en això continuem estant, perquè quan els temes són complicats de resoldre, sempre tornen de la mateixa manera,
sí,
sempre.
Jo crec que Carlos Prieto sí que considera que això és una competència deslleial, probablement hi ha algun sector, alguna botiga en què no directament, però clar, qui ven banyadors o qui ven sabatilles... Mm-hmm.
Que ja ho saben, que tot això va començar amb CDs i amb DVDs,
sí,
eh?
I ara hem arribat ja...
I ara ja no se'n veu ni un, eh? Perquè saps, el CD i el DVD... Qui va buscar un CD? Qui té un CD a casa seva? Per que no sigui un mig malalt.
I depèn a qui li preguntis, no sap ni què
ja
és.
Ja no sap ni què és. És allò rodó, platejat, eh? Doncs va començar amb això, el Top Manta.
Clar, i ara no, són grans, és com un centre comercial.
Ah, exacte.
I de fet, ara l'escoltarem a Carlos Prieto, però parlava que aquest dissabte passat hi havia 115 mantes al passeig. 115 mantes, és clar.
És molta gent, eh?
És molta gent.
És que fins i tot diríem que per ells mateixos, vaja, en fi, costa de creure també que 115 persones puguin treure una certa facturació... 115, perquè si em diguessis, mira, som 20 o som 30, dius, mira, però és que 115...
Sí, és una de les grans preguntes, és un dels grans misteris del Top Manta, que tampoc, no sé si mai acabarem de desvetllar, perquè probablement aquí hi ha altres temes, però probablement és un dels grans temes que ara ha despuntat a l'estiu i que en aquesta situació de pandèmia, doncs, els que més preocupa... Mm-hmm.
I el que està clar és que ha anat a més, òbviament. El Top Manta ha anat creixent en la mesura que han anat passant els anys i ha arribat a aquesta xifra. Escolta, Carlos Prieto.
De Sitges Comerç apoyamos todo lo que han dicho nuestros compañeros y además queremos añadir que tenemos una problemática añadida, como todos sabéis, que es el Top Manta. Sabemos de la situación que es complicada para estas gentes y pedimos que se les ayude, pero que se les ayude desde donde se les tiene que ayudar. Desde los servicios sociales, que para eso los tenemos y para eso creemos que los pagamos todos. El sábado pasado había 115 mantas en el paseo marítimo, creando un embudo bastante importante. Creemos que, dada la situación del COVID-19 y las mesuras sanitarias que se tienen que adoptar, que los comerciantes estamos obligados a adoptarlas, esto es peligrosísimo. No estamos diciéndole a nuestros visitantes que somos seguros, todo lo contrario. A nosotros, a los comerciantes, nos viene mucha gente y nos dicen cómo es posible que podáis tener a toda esta gente ahí tirada, creando un embudo y con la crisis sanitaria que hay actualmente. Se nos queda la cara de tontos. Este ayuntamiento dijo en su día que había licitado un... con una empresa de seguridad para que actuasen contra el Top Manta. Esto nunca se ha llevado a cabo. Hemos preguntado el por qué, no hemos obtenido respuesta. En la última reunión que tuvimos con el regidor, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? ¿El de urbanismo?
El Terrado,
sí, con el señor Terrado, perdón, que yo soy bastante nuevo. Lo primero que nos dijo es que no sabíamos ni quiénes éramos. O sea, de ahí el interés que le suscitamos. Él no sabe quiénes somos nosotros, pero en cambio sí que pone tres informadores para el Top Manta, cuando al comercio de Sitges jamás se nos ha acercado ningún informador a ver cómo estamos y qué es lo que necesitamos. De eso nos quejamos. Por lo tanto, salimos del pacto y apoyamos todo lo que dicen mis compañeros. Muchas gracias.
10 i 7 minuts, el dia en què també sabem que la Regidoria de Promoció Econòmica i la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat treballen conjuntament perquè diverses entitats sense ànim de lucre del territori puguin accedir a una línia d'ajuts que els permeti contractar persones migrades en situació irregular. Òbviament, que són la gran majoria de persones que estan darrere del top manta. Es poden aquí fer totes les interpretacions i reflexions agudes i per haver... No hi ha una identificació plena, però precisament arran de la crisi dels temporers al Segrià, nosaltres recordem les paraules d'un metge que ens deia no, a un temporer el coronavirus no el preocupa. El que preocupa és viure, menjar. Això és el que preocupa. La resta...
És que quan de tu depèn, d'aquesta feina que tu fas, depèn tota la teva família i d'això, d'aquests 20 euros que tu puguis guanyar aquell dia, depèn que mengin els teus fills... probablement és igual arriscar-te a agafar.
No. I en aquí probablement tots estaríem d'acord. Si no tinguéssim res, faríem el que sigui per tenir. Aleshores, a partir d'aquí, tota la resta, la responsabilitat de les institucions, les superiors, les inferiors, les del mig, però el sector comercial l'únic que diu és nosaltres complim.
I diuen també a nosaltres no ha vingut ningú a parlar. Jo crec que aquesta era la bona
part de la
indignació.
Segurament això
és el que fa... Sí, jo crec que això és el que va fer més mal, no? És a dir, sentir que es fan esforços per ajudar la gent del Top Manta, que estarà molt bé, probablement, però no sentir que es fan per ells. Potser sí que es fan i no els comuniquen. De vegades és un tema que les coses no es diuen i no s'expliquen.
Però diguem-ne que hi ha... No sé si dir aquest rum-rum... Fa molt de temps sí. que hi és present. I saben que l'Ajuntament també ha maldat perquè hi hagi aquest grup de sitgetans amb l'iniciativa de Sitges Comerç. El ple municipal de la setmana passada va aprovar una subvenció per poder contractar aquell gerent que ha de poder desenvolupar l'associació, però aquesta part emocional de l'assumpte. Algú pot venir aquí jo li expliqui tot el que m'està passant i tot el que ens està passant, això sembla que és el que troben a faltar.
Sí, i que a més en aquests moments, en situació de pandèmia, quan estan probablement molts botiguers pensant en si podran tornar a obrir persiana o no, o com anirà l'estiu, sí, clar, també hi ha moltes famílies que viuen d'aquestes botigues, no? Clar, és veritat que és una qüestió difícil pel que deies, que aquí s'ajunta un aspecte emocional i social que a diferència d'altres temes com el de la sorra, no?, que potser no hi ha tota aquesta vessant emocional i social que ho complica, no? Però en qualsevol cas és un dels grans temes pendents a Sitges i que probablement la pandèmia, ho dèiem amb en Pit un dia, la Covid està sent un gran accelerador
dels drames
i dels problemes. I tots aquells problemes existents que ja teníem, alguns sobrevolaven, altres estaven més amagats, la Covid els ha posat tots a surar dalt de tot.
Ara parlàvem amb la Carola, el dilluns que ve saludarem Òscar Stover, però esclar,
no, dilluns saludaràs Manel Martínez.
Per això.
Dimarts
l'Òscar Stover. I ens cridava l'atenció, esclar, en un moment tan difícil en què els hotels, la feina és per obrir perquè no surten els números, i a la zona de la plana de Santa Bàrbara s'està erigint aquesta estructura que serà un hotel, que no és un hotel de quatre habitacions de patacada, no? Precisament. Aleshores, també ens crida l'atenció que en aquests moments de tanta incertesa, passejant per allà, vegis aquella estructura al costat de l'Avinguda Sofia, que, òbviament, allò s'haurà de rendibilitzar d'una forma o una altra.
Potser té a veure amb allò de que ara no és moment de parar, no?
Potser.
No sé, ja t'ho explicarà.
Sí, a veure què ens diu. Carola, gràcies.
A tu.
10 i 11 minuts.